Continguts en xarxa.
Es apasionante. A mí es que yo, quizá la primera película, pues iba muy nervioso al hacerlo, no recuerdo muy bien, ¿eh? Pero a partir de esa película, yo creo que cuando voy a empezar una película me parece un momento maravilloso, ¿no? Y no estoy nada nervioso, estoy excitado, pero no nervioso, ¿no? Con muchas ganas de continuar. Y lo que me duele muchas veces es esta incontinuidad que hay o descontinuidad que hay en los rodajes. Que eso yo aprendí. Con la caza, cuando hice la caza, me obligué absolutamente a hacerla por orden de guión. Después de una experiencia de Cuñato por un bandido, donde me destrozaron la película. Dije, no, a partir de ahora yo voy a controlar todas mis películas, ¿no? Y es lo que estoy intentando. Desde entonces he intentado controlar todo. O sea, que no se me escape nada, ¿no? Hombre, si se me escapa es porque ya no puedo controlar todo absolutamente, que es imposible. Es imposible total, ¿verdad? Pero lo que es muy hermoso es ver cuando rodas por orden de guión. Es un poco como en el teatro, ¿de acuerdo? O sea, que vas viendo cómo va avanzando la película, ¿verdad? Cómo los actores se van haciendo, se van encontrando a sí mismos, ¿verdad? Y van haciéndolo cada vez mejor. Eso pasa en el teatro también, ¿no? Es muy, muy atractivo. Y esa forma de rodar por orden de guión es estupenda. La mayor parte de la vez es imposible, ¿no?
Benvingudes i benvinguts al Cinema a la Xarxa. L'espai d'avui està dedicat al director Carlos Saura, que va morir el 10 de febrer passat a l'edat de 91 anys. En el seu llegat cinematogràfic ens deixa pel·lícules com Los Golfos, La Caza, Ai Carmela o Goya en Burdeos. Recordem, doncs, Carlos Saura amb el Víctor Alexandre. Hola, Víctor.
Hola, Maria Bragós.
De moment l'hem escoltat en una entrevista a Televisió Espanyola, oi?
Exacte. Aquesta era la veu del director Carlos Saura en unes declaracions que va fer al programa Dies de Cine, de Televisió Espanyola, en les quals explicava la seva manera favorita de rodar, que era, en cas que pogués, per ordre cronològic de guió, com si fos una obra de teatre. Cosa que és molt difícil, perquè, sobretot a les pel·lícules en què hi ha exteriors o una acció, per poca que sigui, perquè de vegades tens previst rodar a la llum del sol i aquell dia, precisament, doncs, està núvol o plou, i has d'ajornar aquella escena i aprofitar el temps per rodar una escena en interiors que no té res a veure. S'ha de fer així perquè hi ha tot un equip que cobra i el temps és or. Per això els productors s'enfilen com una carbassera quan el rodatge porta dies de retard, perquè això són diners. Però, en fi, Saura coneixia prou bé el seu ofici i sabia que el rodatge cronològic és gairebé impossible. Com has dit, per tant, avui dediquem aquest Cinema a la Xarxa a Carlos Saura arran de la seva mort, que va ser el 10 de febrer passat, a l'edat de 91 anys, deixant-nos una filmografia molt extensa, de més de 40 pel·lícules, amb un segell de qualitat extraordinari. Ell havia nascut a Osca el 1932 i de molt jove va tenir la vocació de ser fotògraf. No pensava en el cinema, ell. El que li interessava era la fotografia. Després es va adonar que el cinema li permetia explicar històries i va decidir dedicar-se als documentals, cosa que li va permetre conèixer el llenguatge cinematogràfic. Va ser així, i també fent curtmetratges, que finalment es va atrevir a explicar una història a través d'un llargmetratge. I va debutar als 27 anys amb Los Golfos, un film produït per Pere Portabella, amb guió de Saura i de Mario Camus, que retratava el submón de Madrid, un Madrid franquista, estem parlant de l'any 1959, fet de barraques, de gent sense sortida social, que viu robant o somiant amb ser toreros i guanyar diners com a única sortida. La majoria d'actors d'aquella pel·lícula, de Los Golfos, no eren professionals, i això li va donar un aire molt més real. Va ser un gran debut aquest, perquè Los Golfos va estar nominada a la Palma d'Or del Festival de Cannes, que finalment li va prendre Fellini per la Dolce Vita. Fellini, per cert, era un dels directors que Saura més admirava. Al costat de Buñuel i Bergman, era els seus favorits, era un dels grans. A la gala dels Premis Goya d'aquest 2023 es va lliurar el Goya d'Honor a Carlos Saura i els encarregats de recollir-lo van ser dos dels seus fills i la seva dona, l'actriu catalana Eulàlia Ramon. Va ser un moment molt emotiu aquest, en què Eulàlia Ramon va llegir les paraules que Saura havia escrit uns dies abans a casa seva.
A mis 91 años recién cumplidos, no podía haber tenido mayor satisfacción que recibir por parte de la Academia el Goya de Honor. Gracias a todas y a todos los que os habéis acordado de mí, en especial a su presidente y amigo Fernando Méndez Leite. He sido muy afortunado, rodando más de 50 películas. He traspasado los límites que me proponía de joven. He tenido 6 hijos, una hija, una docena o más de nietos y una bisnieta. Por todo ello me considero una persona afortunada. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado conmigo en este trabajo tan maravilloso que es hacer una película. Y especialmente a mis actrices y mis actores favoritos, algunos de los cuales ya no están. Estaré feliz si el cine que he hecho ha sumado algo de inspiración a la brillante generación de directoras y directores de hoy. Me veo a mí mismo reflejado como una estrella errante en la inmensidad del cosmos. Siempre dije que la imaginación es más rápida que la velocidad de la luz. Muchas gracias por este premio y mucha pena de no poder estar ahí saboreándolo con todos vosotros y vosotras. Carlos Saura, muchas gracias.
Va ser realment dels moments emotius de la gala.
Sí, sí, Carlos Saura ja es trobava molt malament quan li van comunicar que li donarien el Goya i com que no podria anar a la cerimònia, doncs va redactar el petit text que hem sentit a la veu d'Eulàlia Ramon. Malauradament no va tenir temps de veure la gala tampoc ni per televisió, perquè ja no preveia anar-hi, però ni per televisió perquè va morir just abans. És ben curiós, però l'atzar va voler que tant els Goya com els Gaudí visquessin una mateixa experiència i un mateix trasbals amb pocs dies de diferència.
Totalment.
Sí, recordem que els Gaudí van haver de modificar el guió de la gala i improvisar arran de la mort sobtada d'Agustí Villaronga. I els Goya es van trobar també amb la mort de Saura just abans de la cerimònia i van haver de fer-hi modificacions. Abans parlàvem del debut de Saura amb Los Golfos, i poc després, quan ja té 31 anys, roda Llanto per un bandido, que li van destrossar, ell estava emprenyat amb això, amb guió de Mario Camus, i aquí sí, aquí ja va treballar amb actors professionals. Actors professionals espanyols i del cinema francès. Hi havia Paco Rabal, l'Agustín González, la Lea Massari, el Philippe Leroy i el Lino Ventura, amb la presència també de Luis Buñuel i de l'escriptor Antonio Buero Vallejo. Aquí Saura va aconseguir una nominació a l'Os d'Or, a l'Os d'Or del Festival de Berlín, i després ja roda La caza, que és una gran pel·lícula, i a més una pel·lícula que l'eleva com a director, donant-lo a conèixer internacionalment, ja que guanya l'Os d'Argent del Festival de Berlín, i Sam Peckinpah va afirmar que La caza és un film que va influir molt en la seva vida, quan el va veure. A la premsa franquista aquesta pel·lícula, La caza, no li va agradar gens, però els moviments cinematogràfics avantguardistes d'arreu del món doncs la van lloar. Després d'això, Saura ja no para de rodar i roda Peppermint Frappé amb Geraldine Chaplin i José Luis López Vázquez. Roda també Estrés 3-3-3 amb Geraldine Chaplin i Juan Luis Galliardo. La madriguera amb Geraldine Chaplin. Apareix molt la Geraldine Chaplin perquè en aquell moment era la seva dona. Uh-huh. El Jardín de las Delicias, amb José Luis López Vázquez. Ana y los Lobos, un altre cop amb Geraldine Chaplin, i Fernando Fernán Gómez. La prima Angélica, amb José Luis López Vázquez, que després Saura va convertir, aquesta pel·lícula Saura la va convertir després en novel·la. Normalment això no passa, sempre és a l'inrevés, oi?
Sí, oi?
Però ell va dir, això ho farem en novel·la. Quería Cuervos també amb Geraldine Chaplin, Anna Torrent i la catalana Mònica Randall. Elisa Vida Mía amb Geraldine Chaplin i Fernando Rey. Los Ojos Vendados novament amb Geraldine Chaplin i José Luis Gómez. Mamá cumple 100 años novament amb Geraldine Chaplin i Fernando Fernán Gómez. Deprisa amb actors aquí no professionals, amb aquesta pel·lícula va guanyar l'Os de Berlín. i també va fer Bodas de Sangre amb Antonio Gades, que aquesta pel·lícula va suposar el debut de Saura en el camp del cinema musical, que no n'havia fet abans. Però bé, aturem-nos una mica, un moment, i escoltem-lo a ell explicar que una de les coses que més li agradava d'un rodatge era la direcció d'actors, de bons actors.
Però dicen que todo, pero yo la verdad, personalmente, yo para poner la cámara nunca tengo problema. Es más, yo siempre hago un ensayo previo de la escena, e inmediatamente coloco la cámara, ya sé ya dónde tiene que ir las cámaras, porque llevo ya mucha experiencia y porque tengo una cultura visual ya muy desarrollada, eso sí, lo reconozco, ¿no? A mí el trabajo que me parece más fascinante siempre es el trabajo con los actores, ¿no? Porque, claro, los buenos actores saben lo que tienen que hacer, casi siempre, no hay que decirles casi nada o nada, moverlos de aquí para allá tal, y lo hacen de maravilla. Los malos actores es mejor que no trabajen contigo, ¿verdad? Porque habría que decirles lo mismo. A mí me ha pasado solamente una vez eso, ¿no? No digo cuándo. Pero me ha pasado una vez y además es una gran desilusión porque yo no estoy obligado, ni me apetece nada, decir a un actor cómo tiene que hacer cada frase, cómo tiene que decirlo. A veces hay directores de teatro que hacen eso. A mí me parece horrible. Yo creo que un actor, si es un buen actor, tiene que saber lo que tiene que hacer. Lo que hay que hacer es un poco guiarlo, ¿no? Hacer un poco de padre, si quieres, un poco de padre por encima de todo. Pero eso con todo, con la fotografía, con la iluminación, con la fotografía. Tú estás obligado a ser una especie de padre. Poderoso de alguna forma, aunque a veces no lo parezca, ¿verdad? Que opines sobre lo que no te gusta, pero que te gusta no hay opinión ninguna, ¿no?
És una bona comparació aquesta de fer de pare amb el món del cine.
Sí, perquè el director és un senyor que quan arriba un rodatge l'esperen una pila de gent, espera una pila de gent i tothom li vol fer preguntes. Tothom, és a dir, ningú porta respostes. Tothom, escolta, i això què fem? I amb allò què fem? I escolta, tenim un problema i tal, no? Tot és així, tu has de tenir respostes per tothom perquè tot gira al voltant teu. Mm-hmm. Clar, és l'autor, és el director, no?
I tant.
Bé, el Festival de Canes agradava molt, la veritat és que agradava molt les pel·lícules de Carlos Saura. De fet, va guanyar el premi del jurat diverses vegades. El va guanyar per La prima Angélica, el va guanyar per Cria Cuervos i el va guanyar per Carmen. En la gala dels Goya, de la qual parlàvem abans, un dels fills de Saura va voler renunciar, va voler remarcar la importància que havien tingut en la carrera del seu pare les quatre dones amb qui va formar parella. Aquestes quatre dones van ser Adela Medrano, la primera, entre 1957 i 1961, Geraldine Chaplin, entre 1967 i 1979, i hem vist que amb ella va fer moltes pel·lícules, Mercedes Pérez, entre el 1982 i el 90, i finalment la catalana Eulàlia Ramon, entre 2006 i el 2023, per bé que amb Eulàlia Ramon ja estaven junts des del 1993, quan es van conèixer rodant la pel·lícula Dispara. Saura i Eulàlia Ramon es portaven 28 anys de diferència i van tenir una relació molt bona al llarg de la seva vida. Saura va tenir projectes que no van reeixir, com per exemple un projecte amb Montserrat, o bé, més que amb Montserrat Caballé, no, sobre Montserrat Caballé. Un altre projecte que tampoc va reeixir va ser sobre Lorca, i un tercer sobre Picasso. En aquest cas, en el cas del projecte de Picasso, havia de ser una pel·lícula protagonitzada per Antonio Banderas, i bé, i la Gwyneth Paltrow també, la Gwyneth Paltrow. Banderas, que és de Màlaga, com Picasso, hauria fet de Pablo Picasso, mm-hmm. I Gwyneth Paltrow hauria interpretat la pintora i escultora francesa Dora Maar, que era amant de Picasso, molt més jove, tenia un quart de segle menys. D'entre les moltes pel·lícules que Saura ens ha deixat, hi ha El amor brujo, amb Antonio Gades, El dorado, amb Homero Antonuti, La noche oscura, Juan Diego, Taxi, amb la catalana Ingrid Rubio, Goya en Burdeos, amb José Coronado, fent de Goya jove, i amb Paco Rabal, fent de Goya vell, o també la pel·lícula Buñuel i la Messa del rei Salomón, amb Pere Arquilloé, fent de Buñuel jove, i el gran Wyoming, fent de Buñuel vell. Ernest Alterio feia de Dalí i Adrià Collado feia de Lorca. L'últim film de Saura va ser un documental. Era Les paredes hablen, sobre l'evolució de l'art amb la paret com a espai de creació. I bé, en fi, com hem dit, Carlos Saura ens va deixar el 10 de febrer passat, a l'edat de 91 anys, i nosaltres li direm adeu tancant aquest cinema a la xarxa, que li hem dedicat escoltant la cançó principal d'una de les seves pel·lícules, una de les que van tenir més èxit, Ai, Carmela.
Quince brigada, que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela, que se ha cubierto de gloria, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, luchamos contra los moros, legionarios y fascistas. Estás ahí, Carmela, ahí, Carmela.
Continguts en xarxa.